Heu de saber que l'humorista barcelonina Maria Rovira és a Mallorca perquè hi va presentar la seva novel·la de debut, Garlanda.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Arriba l'hora d'encetar aquesta tercera i la darrera hora del Tentol d'avui. Tenim en Miguel Soler aquí al control tècnic i avui també ha vengut na Maria Rovira, més coneguda també com Oya Sherman.
L'humorista barcelonina Maria Rovira, coneguda també com a Oya Sherman, ha debutat amb Garlanda per Blackie Books. La seva estrena en el món literari està farcit de records d'infantesa, quotidianitat, humor, etimologies i reflexions sobre la llengua catalana, però també és ple de desconcert, vulnerabilitat i dol per la mort de son pare, però també per la crisi del canvi, provocada també per quan una tomba la trentena. Garlanda és un relat ple de memòries que no segueix un fil lineal i és d'on pengen moltes coses, moltes reflexions, com les mateixes Garlandes. Ahir el va poder presentar aquí a Mallorca amb Marc Llinàs i Àngel Garau, de Da Sousa, aquí precisament. Sentim i ara ens endinsam en profunditat.
En profunditat.
I ja la tenim aquí, Maria Rovira, com estàs?
Hola, què tal?
Benvinguda.
Bona tarda. Gràcies. Moltes gràcies, estic molt contenta de ser aquí.
Que bé.
Nosaltres també.
Sí.
A més, que em dic que venies i molta gent diu, ah, vendrà, però vendrà aquí, de veres.
Presencialment, sí, sí, sí.
Sí, sí, tant. No, vendrà. A més, la ràdio presencial és tota una altra història.
Totalment, totalment.
Sí, sí, jo, a més, amb trucades crec que sóc molt dolenta. Sí. És a dir, que sempre acabo com interrompent, vull dir, i allò que com que no hi ets, no... No acabes de trobar-ho i jo si puc, sempre presencial. I em van dir, vols presentar el llibre a Mallorca? I jo, home, i tant.
I a Mallorca, que ja t'agradava venir.
Sí, 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 clar.
Sovint.
Sí, tinc aquesta sort de tenir bons amics mallorquins, com n'Àngel Garau, com en Marc Llinàs, i llavors vaig venint, sí.
Clar, un llibre que ja fa uns mesos que és en el mercat, no fa tant, tampoc.
Va sortir el 8 d'abril.
I de mica.
Just.
Just abans de Sant Jordi.
Exacte.
Estratègicament.
No, crec que, és a dir... No va ser, crec, una estratègia pensada, però sí que és veritat que el fet d'arribar tan just abans de Sant Jordi va arribar com fresc, no? De sobte era, ei, quan tots els autors ja havien fet totes les entrevistes, havien passat per tot arreu, de sobte vaig aparèixer jo.
I va ser un dels més venuts per Sant Jordi?
Va estar al top, crec que era el top 10 de llibres de no ficció en català el dia de Sant Jordi.
Uau.
O sigui, és una categoria acurada, però és una categoria.
I, de més, la sort de publicar el primer llibre, publicar-lo amb Blackie Books, que és aquesta editorial.
Una meravella.
Fantàstica.
Sí, ha estat tot un privilegi. M'he sentit molt ben acompanyada tota l'estona per gent que en sap molt i que hi posa molta cura. I això realment ha fet que la meva vivència de publicar aquest llibre, jo crec que en una altra editorial que no hagués estat Blackie Books, hagués estat molt diferent.
Clar.
Se nota, més tapa dura, una lectura molt fàcil, combina molt bé el teu humor així un poc irònic, un poc àcid, no? així com està maquetat, vull dir que tot té el seu estil.
Sí, no? I, per exemple, la portada, que és de l'artista visual Neus Masdeu, també m'encanta, no? És aquesta festa amb personatges que surten al llarg del llibre, que al final són protagonistes de records, no? Hi ha el meu gat, el gos de la infància, la guineu de Tot i Tobi, no?
A més, que diuen de tu que has creat un estil. No sé qui tens a dir. Clar, Garlanda és un enfilall de garlandes.
Sí.
De moltes garlandes.
Sí, clar, és... Precisament serveix una mica per explicar com funciona aquest llibre, no? Que és eminentment fragmentari, i va tota l'estona d'una banda a l'altra, llavors realment crec que la garlanda era com l'única forma que podia resumir una mica bé aquest conjunt de peces que són molt diferents entre elles, no?, i de tipologies diferents, però acaben conformant un conjunt.
Però tu ets de posar garlandes a casa teva, entens? Perquè hi va haver una època que deu fer 5 o 6 anys que va s'usar moltíssim, a 10
sí,
anys,
eh?
Potser. Sí. Tothom en tenia.
Jo crec que més per festes, no? A l'aire lliure, sobretot, festes infantils, ara que ho penso, no?
Sí, sí.
Quan és l'aniversari, no sé, de les meves nebodes o així, doncs sempre s'estilen unes garlandes, no? Sí, és una cosa que potser no és molt corrent, però tothom, si veu una garlanda, sap perfectament que allò és una festa.
Però va anar brollant aquesta manera de fer o va acabar construint-se així aquesta novel·la? Ho tenies clar des d'un primer moment que seria com un calaix de sastre on hi hauria reflexions de tot tipus, records, memòries... O va acabar assent així?
Crec que va ser bastant fundacional. Aquesta idea va ser bastant des del principi perquè jo no em veia capaç d'escriure un altre tipus de llibre, diguem-ne, o de trobar un format on poder encabir d'una altra manera tot el que volia incloure, no? Llavors, sí, va ser bastant... Una mica quan em van dir des de Blacky Books que podia fer el llibre que jo volgués i que podria ser d'aquest tipus, vaig dir, llavors sí que em vull llançar a escriure, sí.
Clar, però era una pressió per tu... escriure el teu primer llibre, perquè, clar, una cosa és recitar o fer monòlegs...
Però
oralment, i l'altre que quedàs per escrit.
Sí, va ser un vertigen bastant fort, això. O sigui, jo em vaig adonar que feia molt que no tenia una primera vegada no? Perquè és veritat que sí que la primera vegada que fas un monòleg estàs dels nervis, o la primera vegada que surts a la tele estàs dels nervis, o la primera vegada que fas un directe a la ràdio també estàs nerviós, no? Però com que les activitats que jo venia fent ja no eren noves... sí que vaig notar un altre cop els nervis aquests d'ostres. I és una cosa que queda, no?
Clar.
A diferència de la resta, que dius, bé, doncs avui el programa ha sortit mig així, bueno, demà en fem un altre... No, és... Fas un llibre i és aquest el llibre que fas. Em feia vertigen.
Sí, perquè però... Maria Rovira també la veiem a la televisió.
Clar, anava a dir, com a guionista ja hi tenies alguna cosa guanyada, no? Clar, no sé si el fet de ser guionista, d'haver estudiat comunicació audiovisual, ha tingut pes en l'escriptura, o sobretot a l'hora de parlar de llengua, també, no? D'etimologia, de reflexions sobre la llengua.
Sí, això jo crec que és més la meva dèria personal per la llengua, i sí que em vaig apuntar a fer comunicació audiovisual precisament perquè jo volia escriure. I llavors vaig pensar que si feia comunicació doncs m'ensenyaren a fer guions i llavors podria com escriure, no?, per altres mitjans que no fossin llibres, però la meva idea inicial, jo quan era petita, diguem-ne, tenia clar que volia escriure. Sí que és veritat, clar, sí que la meva feina, no?, implica escriure i això fa que jo estigui bastant acostumada, no?, a aquesta pràctica, però clar, és un registre molt diferent.
Clar.
Aquí
un llibre.
També som fans de les etimologies,
sí,
ara que parlàvem d'això.
I en Vint de Xerra, evidentment.
En Joan Coromines és un dels déus de l'etimologia.
Absolutament.
Que està allà. I també
està allà digitalitzat.
Sí,
que això és una cosa que em fa molt feliç.
Sí, tanta sort. També nosaltres tenim etimologies de Salcó Bemoll, que moltes vegades també són així més populars, que també són molt divertides moltes vegades. Realment, endinsar-se a dins l'origen de les paraules és tot un històric que no saps on te durà.
Totalment. Avui, per exemple, he dinat un menú que de segon hi havia samfaina i m'he recordat que samfaina venia de sinfonia.
Imagina't.
És com una alteració de les lletres,
jo,
com per parlar...
On has menjat que t'han anat samfaina? Per
sí,
fora,
a Palma. Clar, a Palma.
Al Versión.
Ara s'entén, sí.
Per què?
Perquè no hi ha molts restaurants.
No,
que
ja pots, restaurants.
Doncs
però no ens ve d'estrany, és a dir, que si és en el Sion, sí, ho entenem.
Sí,
però si em fa gràcia això, sinfonia.
Perquè aquí no en feim, no s'estima.
La samfaina seria com el pisto, no? Com aquesta salsa de tomàquet amb verdures tallades. No és com el tombet, perquè no du patata. O sigui, és com... És més carbassó, amb tomàquet, pebrot...
Sí,
crec.
Com verdures així,
sí.
Passades per la pell.
Sí, i amb salsa de tomàquet.
I això és una sinfonia.
Es veu que sí, van decidir que el conjunt aquest de sabors, doncs remetia la idea de sinfonia en el sentit de molts instruments, no? Fent una cosa celestial. Em sembla bastant divertida, perquè al final la samfaina és una cosa bastant popular i que vingui de sinfonia, doncs em sembla una manera maca, no?
És que, Maria, t'han sentit a dir que el so de les paraules te fa pensar en menjar.
Sí, això és cert.
Sí?
Sempre. Sempre ha estat així.
Sempre... Sí. Sí, és a dir, jo des de petita... Hi havia com, no? Com hi ha gent que els noms els fa pensar en colors, no? Hi ha gent que té aquestes sinestèsies, o mira, el número 1 és vermell, o el que sigui. Doncs a mi em passa que amb el so de les paraules els associo a una textura de menjar. Mm-hmm. Per exemple, doncs, sempre és una castanya pelada.
Sí? Sí. I un altre exemple, per exemple?
Doncs un exemple seria peix cru. La paraula exemple...
Un peix cru.
Sí, com un tall una mica de sashimi. Saps? Mm. És per la sonoritat, o sigui, és la sonoritat de la paraula, o per exemple, la paraula paraula és una petit écolier de xocolata, que és el que estan compartint precisament els animals de la portada, que s'estan partint una galeta, no? Perquè hi havia aquest significat bonic de compartir les paraules, no? Que al final és el que fem, no? Quan ens expliquem històries.
A part del llibre, també tenen com un petit podcast, que són molt graciosos, que són de Bet 5, crec, que també se diuen Garlanda, que els podeu trobar, que complementen un poc l'edició del llibre.
Sí, el podcast es va llançar com per anunciar l'arribada del llibre. També formen part... Hi ha algun fragment que sí que surt al llibre, però en general són com una mena de materials paral·lels de l'univers Garlanda. I era també una mica per introduir el canvi de to, no? Perquè jo crec que, doncs això, Oye Sherman té un to i la gent estava acostumada, no?, que jo tractés X temes d'X manera. I, en canvi, doncs, Garlanda està signat per Maria Rovira i era una mica per fer entendre que allò seria un to diferent, que no tenia per què ser, no?
Però t'agrada separar els personatges?
M'agrada, m'encanta.
Sí.
Clar.
Una cosa és no Maria i l'altra és Noia Sherman.
Sí. Uh-huh. Sí, també Maria Rovira... Igualment, evidentment, el nostre personatge públic tampoc som exactament nosaltres, no? Però sí que per fer aquest exercici com de doncs, abocar un munt de records personals o reflexions o parlar de temes, no?, més íntims o més crus, vulnerable, etc. Sí que se'm feia una mica estrany fer servir el meu pseudònim que faig servir per coses humorístiques, principalment, no?
Clar, la portada de Garlanda, llegim paraules, pèrdues i altres celebracions, ho dèiem, un llibre marcat per la mort de ton pare, però també per quan una tomba als 30 anys, la trentena, que t'has peronat més a l'hora de fer aquest llibre?
Doncs t'haig de dir que... jo ja havia començat a escriure el llibre quan va morir el meu pare, vull dir que no... Va ser una cosa que va passar durant el procés. Jo ja pensava parlar de tota la resta de coses i de la crisi dels 30. I clar, va ser un moment bastant... Vaig haver de parar, evidentment, d'escriure, perquè bueno, crec que ara mateix estic processant emocions en directes i va ser al cap d'un any que llavors vaig reprendre-ho i ho vaig incorporar, però clarament no. La mort del meu pare no estava prevista aquí.
Clar, i el dol l'expresses, això ho ha destacat, clar, tothom que ha llegit aquest llibre, no d'una manera tràgica.
Sí, hi ha una mica aquest, el subtítol aquest de paraules, pèrdues i celebracions, no? Hi ha com una mica aquesta doble cara que és d'una pèrdua i una celebració, no? Perquè tu, per poder sentir una pèrdua, has hagut de celebrar l'existència d'alguna cosa, no? Si allò en concret et fos absolutament igual, tampoc registraries una pèrdua, no? No tindries un dol. Llavors, clar, cada dol, d'alguna manera, és senyal que has viscut alguna cosa bonica, no? I intensa i digna de recordar. Llavors, al final, és potser això amb el que et quedes, no?
Clar.
I sí que és veritat que a la vida hi ha aquestes crisis cícliques, no? Com, doncs això, dols de les expectatives, no? Decepcions, canvis de rumb, doncs pèrdua de gent estimada. Però també és veritat que si doncs, alguna cosa s'aprèn és que és això, no? La vida es canvi, i sí que aquests canvis doncs, poden ser dolorosos, però en general acompanyen la metamorfosi, no? Diguem-ne, et van convertint una mica en qui es veu que has de ser, en qui et toca ser en aquest moment.
Clar, i aquest llibre també és una celebració, en certa manera.
Crec que és més una celebració que no una pèrdua. També hi ha una cosa que m'agrada de la paraula garlanda, que evoca alhora, no?, aquesta celebració, però també aquest punt una mica nostàlgic, no? Quan s'acaba la festa i està la garlanda una mica torta i, sí, la despenges, no?
Hores, dies.
Sí, o escombrar el confeti del terra, no? Té alguna cosa com així, ai, s'ha acabat la festa, no?
Maria, als 30 comença la por real?
Haig de dir
que... La por d'aquelles de bon de veres?
Haig de dir que a mi em va agafar els 33 i jo pensava que havia esquivat aquesta bala i no l'havia esquivat. Simplement estava tan ocupada que no me n'havia ni assabentat. Jo crec que sí que comença la por real, perquè al final a l'adolescència ningú està bé. No? I és normal que no estiguis bé. Als 20 tothom està perdut i si dius estic perdut et diuen és normal, com no has d'estar perdut als 20. Però als 30 la gent comença a tenir les coses clares, no? Comença a fer famílies, qui pot es compra pisos, qui no pot, doncs sí, no. Llavors hi ha un punt que hi ha això d'anunciar en veu alta, d'ostres, doncs no sé què fer amb la meva vida, la gent es comença a mirar com, bueno, doncs no sé què esperes, no? Com ho hauries de començar a tenir clar. I sí que, doncs, entre els 30 i els 40, no? A més, hi ha un punt, sobretot, doncs, si ets una dona i vols tenir fills, hi ha una cosa una mica, la maternitat, com, quan... Puc, vull, què és exactament? Si ho haig de tenir clar ja, si vull ser mare o no? Vull dir, es plantegen moltes coses i sí que és veritat que normalment vas molt acompassat amb els teus amics i amb els teus companys de generació, però entre els 30 i els 40 és quan la gent comença a prendre camins més diferents i de sobte sembla que estiguis a cursos diferents, no? A cursos d'etapes vitals diferents. Llavors jo crec que això... la comparació, no, amb la resta, que és aquesta font de neurosi i infelicitat, fa que sí, que entre els 30 i els 40, doncs, la gent ho passi una mica malament pensant la seva pròpia vida, no? Mm-hmm. I si ho estaràs fent bé.
Però m'agrada, hi ha un moment en el llibre que diu prioritats, coses a fer. Mm-hmm. Primer, canviar llençols.
Sí.
Segon, donar sang. Importantíssim. Tercer, acceptar la pròpia mediocritat. Això ja és més difícil.
Això, però és la recepta per la felicitat, eh? Sí. És a dir, això són les coses que has de fer si un dia el tens girat.
Val,
si un dia els tens girat, doncs tu doncs canvies els llençols.
Molt bé.
Perquè sí, sempre estaràs millor. És a dir, mai canviaràs els llençols i diràs doncs ara estic pitjor. No, et fa sentir bé. Després, donar sang... Jo realment els dies que m'he sentit més inútil de la meva vida dic doncs almenys tinc teixits, no? Almenys orgànicament... puc fer alguna cosa útil, llavors he donat sang, i acceptar la pròpia mediocritat, no? Pensar de dir, doncs, segurament sóc mediocre i no passa res, fa que t'ho prenguis tot una mica més tranquil·lament,
reductiu,
no?
Totalment. Mm. I el quart és arrebossar pollastre.
Sí, això entenc que potser ja no li agrada a tothom, evidentment, la població doncs, vegana i vegetariana, no? Però a mi és una cosa que...
No fa tothom, perquè sempre ho han fet les mares, els pares, i... per arribar un dia que ho has de fer.
Clar, no, i tant. Però sí que és una cosa que... És a dir, realment aquesta última seria com substitutòria de la cosa que et faci més il·lusió a menjar, doncs te la cuines, no?
Però quan t'acabes de fer un bistec rebossat, és que no hi ha una felicitat més grossa que aquesta. Ara ens estiu t'endús a la mà un bistec rebossat.
Sí, és que molta teràpia s'estalviaria.
Totalment.
Clar, quins canvis te va dur la trentena? Aquest pas dels 30 camí cap als 40?
Doncs... la veritat que no gaires, en el sentit... jo compartia pis, i a dia d'avui encara comparteixo pis, continuo treballant, o sigui, sí que treballant doncs, vaig evolucionar professionalment...
On fas feina ara, Maria?
Ara mateix estic a l'Està passant.
Uh-huh. Que és aquest programa
cada dijous
de
TV3 d'humor d'actualitat, uh-huh. Diguem-ne, faig una secció comentant els vídeos de la setmana que per algun motiu no han sortit al programa, però jo crec que els hem de parlar.
Això, un pic a la setmana.
Sí. També faig una secció a Ser Catalunya, el programa Aquí Catalunya, que és una feina que m'agrada molt perquè bàsicament em diuen tres ítems que has pensat aquesta setmana. I llavors, també aquest estiu se'm pot llegir el diari Ara, perquè cada diumenge surt una columna de pel·lícules que no he vist mai a la vida. Llavors jo he vist per primera vegada Ben-Hur i aquests són els meus apunts. Vaig fer una llista de les pel·lícules que no havia vist, que realment són moltes. Blade Runner... tampoc havia vist,
no?
E.T.
Tampoc.
Tampoc havia vist E.T. Salvar el soldado Ryan, Alien, Terminator... És a dir, totes aquestes em falten, no? I hi havia alguna cosa que em divertia de... Bueno, mira aquesta pel·li per primer cop i us explico què tal.
A menys que sents, què passa.
Exacte.
Que és divertit, sí. Perquè és vera que donant per fet que han vist totes les pel·lícules clàssiques, però no té per què. I a vegades tothom diu, això és una pel·lícula d'infantesa, però és que per tu, la teva infantesa, aquesta pel·lícula, no la vas veure. I no, no passa res.
No, però sí que hi ha alguna cosa de referent comú que falta... Sí. No? Realment sí. És com si, bueno, tothom... És que és literal, que tothom ha vist una pel·lícula que tu no...
Que tu no has vist.
Que clar. Tu no has vist.
És la teva com a assignatura pendent. Així
sí.
Que...
Exacte.
Faràs una columna cada diumenge al diari i explicaràs.
Sí, l'estic fent, l'estic fent.
Començat?
Ja ha sortit Ben-Hur, Blade Runner i E.T.
I E.T., molt bé.
I ara vaig veure l'altre dia Una rúbia molt legal, que tampoc l'havia vista.
Que molt bé.
S'ha d'omplir, s'ha d'omplir.
Les veus en diumenge a hora baixa... Les veus en diumenge hora baixa són d'aquelles que dius, mira, o és un pla de diumenge hora baixa, no.
Les veig mig esmorzant, mentre esmorzo. Llavors, quan acabo, pause, després dino, la segueixo veient, perquè si no és que no em dona temps. És una a la setmana, clar. S'ha d'espavilar.
Sí.
Garlanda t'ha animat a fer ja pensar en una segona novel·la?
La veritat que sí. La veritat que sí, perquè estic molt contenta de la rebuda. També estic molt contenta de com han anat les coses amb Blacky Books. I sí que... Bueno, al final sí que és veritat que he buidat com pràcticament tota la meva experiència personal fins als 36 anys en aquest llibre. Per tant, ara potser m'haurien de passar un parell de coses per poder escriure, però sí, sí... Tinc ganes, m'ha agradat.
Ha xerrat de la teva família, dels teus germans...
Clar, clar.
Què diuen els teus germans?
Un em va dir, mira, això que et vaig afaitar amb gilet quan tenia 7 anys, això no és ben bé així. Va dir, no, em diu, no, ho vaig fer, no sé... Bueno, no sé què em va dir. I jo, bueno, això és la teva versió, no? Perquè al final també és una mica això, de que aquests són els meus records d'infància, però els records no tenen per què ser veritat. Mm-hmm. És a dir, encara que tu recordis allò... Després, és que també la memòria opera una mica com una garlanda, no? Que diu, bueno, agafo aquest tros d'aquí, aquest d'allà, ho monto així, i això és el que va passar. I després parles amb algú i et diu, impossible, perquè aquesta persona no hi era, aquest encara havia de venir, i tu, en veritat, feies no sé què. I dius, ah, doncs potser sí, no?
Clar, són tant de records que per això ha necessitat també tants de peus de pàgina. Per exemple,
sí, m'encanten.
Que és una cosa molt curiosa.
Sí, el peu de pàgina...
Forma part de l'estil.
Forma part de l'estil. Clar, o sigui, el tema és que el cos del llibre intenta ser com més seriós, no? Perquè jo sí que tenia molt la tendència a embrutar, entre cometes, el text, doncs, amb uns apunts, amb una broma, amb un no sé què, i realment crec que quedava una cosa com poc directa, no? Llavors vaig trobar la manera de portar cap avall de la pàgina tots els meus pensaments laterals que potser entorpien una mica el text, i així ha anat. A mi m'agrada perquè realment els peus de pàgina són com més Oye Sherman, no? Com que està allà i és com una mena de partitura on hi ha dues veus. Hi ha com la veu principal, que explica les coses que considera importants, etc etc. I avall és una mica aquesta mentalitat internet, no? De 80.000 pestanyes obertes i comentaris que també em venia de gust fer, bàsicament, perquè em passaven pel cap, i si em passa una cosa pel cap, jo la vull dir.
Molt bé.
És així.
Avui, Anna Maria Rovira ve a presentar-nos el seu llibre, Garlanda, i ara te farem unes preguntes més breus, Maria, preparada?
Ah, molt bé, preparadíssima.
El paraulòmetre. I per això ha entrat Anna Maria Pons. Maria, quines preguntes li feim avui a Anna Maria?
Maria Rovira, mam. Ara que ets a Mallorca.
Sí.
Quina paraula mallorquina tot més?
Mira, és que... Haig de dir que m'agraden moltes, però xalest...
Ah, aquesta és bona, oh?
Sí, i a més és com que sí que em posa de bon humor, no? I molt ompla
sí,
i molt
sí.
Trobo que està molt ben trobada.
Quina trobes que seria la seva textura?
Xalest és com una mena de pastís...
Jo hauria dit un gelat, també.
És com...
És dolç.
Sí, xalest té com aquesta mena, una mica de pa de pessic, però hi ha nata, també.
Tu creus que és
xalest, sí. Festa també va una mica per aquí. És que, clar, jo crec que quan hi ha fonemes similars, se'm junten les textures.
Tens imatges i textures per qualsevol paraula.
Sí.
Clar, ara de parlar, també.
Clar, qualsevol és l'hamburguesa del col·le, i Paraula és la, la galeta Petit Ecoli aquesta.
Uf, sí. És boníssima.
He de dir que Xalès l'ha dit molt i moltes vegades no m'entenen, no? O sigui, és que hem de reivindicar perquè, aquesta paraula.
Jo és perquè he conviscut amb molts mallorquins durant molts anys, llavors estic... Jo, mira, sí que recordo, perquè el cas és... Bueno, jo al meu llibre parlo del meu Erasmus a Roma, no?, amb una mena de running gag que no paro de parlar-ne com perquè no ho he superat. El tema és que jo vaig compartir pis de casualitat amb un noi mallorquí, el Manuel Pomà, i era realment... Jo no havia sentit mai xerrar mallorquí, i pel matí era impossible entendre'l, també perquè parlar, vull dir, obria molt poc la boca. Sí, estava lent i em deia, ostres, torcaboques. I jo, uau, a mi torcaboques realment em va sonar com a eina de tortura medieval, és a dir, no sé què. I llavors, no, tu allò, i jo, ah, i allà va començar, diguem-ne, la meva iniciació en el lèxic.
Amb en Manel, una ferrada en Manel.
Sí.
Que va venir l'altre dia.
Sí,
perquè la seva lota, la seva parella, ha escrit un llibre, també.
De fet, m'ho va dir a Laura. Diu, ah, mira, jo també no t'atento. Sí.
Ha escrit un llibre sobre l'eclipsi, que
és veritat.
És a punt d'arribar.
Sí,
el vaig veure. I que està tot un èxit, ja va passar segona edició, també.
És que trobo... Són aquests llibres infantils que després me'l llegeixo i encara aprenc coses, eh?
Sí, perquè tot,
la meva base científica sobre l'eclipsi potser...
Tu quina edició d'ús de Garlanda?
Garlanda, aquesta és la primera, però sí que diria que ja estan imprimint la segona.
La segona, també. Molt bé.
Molt bé, doncs seguim amb les preguntes. En quin menjar diries que passes més gust?
A veure, això pot tenir... Vull dir, totes les respostes són correctes en el sentit de qualsevol àpat del dia pot ser el millor, no? Perquè sí, jo li trobo bondats a tot. Però sí que és veritat que l'esmorzar per mi condensa com... Realment pot ser el meu millor moment del dia.
Però dolç o salat?
Salat.
Ah, tires de salat per berenars de matí.
Salat, però jo penso l'esmorzar com un àpat que també té postres. Llavors és...
O sigui, berenes bé.
És un, clar, és un salat que al final té un dolç. Ja sigui, doncs, jo que sé, raïm o fruita o el que sigui.
No és això de fer un cafetà de tija estall.
No.
Hi ha gent que berena poc, clar. Jo no sé com s'aguanten, però sí.
M'agrada.
No. És a dir, no, vull dir que cadascú, evidentment, faci el que li funciona. Jo si faig només un cafè pel matí a les 11 estic arrossegant-me pels racons, vull dir, no em sembla bé. I sí que hi ha un punt que l'esmorzar és com el moment del dia on tot és possible, no? I és com una mena de moment, així... És molt bonic, diguem-ne, autocuidar-se, donant-te tu mateix un bon esmorzar.
Totalment.
És,
sí, clar, amb
això si tens temps...
Sí, amb el ritme que duim és difícil, a vegades.
Clar, jo com a autònoma, que estic allà... Això sí que és bo, això sí que ho puc gaudir, llavors ho aprofito molt.
No, amén. Jo, si no veren, estic mal sofrida, així és que...
És que és drets humans.
I què llegeixes ara mateix, Maria?
Què llegeixo ara mateix? Doncs mira, vaig anar a Rata Corner,
ahir,
i em vaig
no
comprar...
No t'ha quedat més remei?
Exacte. No, però avui al matí he tornat.
Ah, mira.
Perquè em volia comprar el llibre del Paul Guas de Relíquia. Llavors he començat a llegir Relíquia.
Està molt bé.
Està molt bé, sí. Sí, el tenia pendent des de Sant Jordi. I és ara l'estiu, no?, quan al final acabes com agafant per banda els llibres que se t'han anat escapant.
Sí.
I ja per acabar, clar, has dit que eres autònoma, per ventura no tindràs una resposta tancada en això, però quin diries que és el teu dia a dia amb 36 anys?
Amb 36 anys? Doncs, val, atenció. Em llevo. Vaig a la piscina a fer aigua gim.
Abans de...
Que divertit.
Sí.
En dijú.
Abans, en dijú.
Sí, perquè és molt d'hora. O sigui, potser aquests dies que fa tanta calor, a les 7:15 del matí estava sortint de casa perquè la casa ja es comença a escalfar i dic, vinga, a les 8:15 està fent aigua gim, llavors torno, llavors esmorzo, llavors... em faig com la llista de coses que haig de fer tenint en funció del dia, i doncs segurament potser haig de fer el guió de la tele o el guió de la ràdio, o potser ara, doncs a l'estiu, no? Doncs mira, doncs mentre esmorzo miro la pel·lícula i em poso a fer apunts i busco coses de té. Bé, en qualsevol cas, estic fent feina. En algun moment haig de fer els exercicis que m'ha dit la fisio, perquè m'estan sortint galindons als peus.
Oh, vaja.
Perquè és una cosa de... Estic cremant etapes amb llançaflames, jo. Vaig a aigua gim, tinc galindons... Vull dir, és una cosa tremenda. Llavors faig els exercicis aquests en algun moment i segueixo fent feina fins que arriba l'hora de dinar. Segurament, doncs, durant l'hora de dinar també miro alguna cosa que haig de veure, tot i que últimament he vist sèries que m'han agradat. DTF St. Louis és brutal. i ara estem mirant a casa Widow's Bay, que fa molta por aquesta.
Ah, ja m'ho
han dit. Sí, però està molt bé. I després una mica de dir, bé, doncs fer feina o fer algun encàrrec, segurament abans doncs dic, ah, mira, doncs vaig al súper una estona, llavors així trec la gossa. És a dir, a banda dels seus passejos, diguem-ne, els seus tres passejos marcats al dia, doncs alguns encàrrecs. Sí. Dinar, més feina, i llavors ja, doncs, s'obre la veda oci i a veure què hi ha per fer, sopar i a dormir.
I aquí passa, momentàs, hi pot passar qualsevol cosa, no?
Sí, realment sí, com que ets autònom.
Sí, pot ser una cervesa i ja està.
Sí.
O pot ser...
Clar, si s'anima més la cosa, potser l'endemà no vaig a aigua gent.
Clar.
Però intentes que sí.
Intento que sí, intento que sí.
Clar que sí. Maria Rovira, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Garlanda, publicat per Blacky Boots, el trobareu a les llibreries i també guionista i tantes altres coses que fan a Maria, també amb el nom de Oya Sherman. Gràcies, de veres.
A vosaltres.
Gràcies, un gust.
Tres ràdios, informació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Les fites netes. Amb Tomeu Mesquida.
Ai, que mos hem entretengut a acomiadar, entrar, sortir, però acaba d'entrar el nostre estimat Tomeu Mesquida. Tomeu, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Gràcies, molt bé. Avui molt contents de continuar amb aquestes Olimpíades oficials del trompó que vàrem inaugurar la setmana passada.
Sí, sí, sí. Avui anem amb el tema més polèmic del món.
És que més?
Jo crec que sí.
Sí, sí, sí.
I, de fet, he demanat una música per ambientar-me.
Vinga.
Vinga, avui hi ha música. Idò, sí, avui farem segona entrega.
Domàtica.
Jo diré domàtica. Domàtica. Sí.
Sí.
Sí. Sé que hi ha més defensors de la tomàtica que la domàtica.
Com ho diguis.
De fet, hauríem de dir tomàtica.
Sí. Vale. Sí. Idò, jo diré
a la
tomàtica.
Ràdio pública.
Vale.
Perquè mos entenguen tots.
Tomàtica, sí. El vol entendre. Jo se m'escaparà, però...
No
perquè
res,
que nostre ho diguin així.
Ni hi pens. Però si no, perquè també m'ho ha escrit un oient d'Eivissa que avui els nostres concursants han dit Eivissa i no, mallorquins. No és Eivissa. És Eivissa, per favor.
Vale.
Eivissa.
Idò, sí, deures fets.
Dit tot això, ja podem xerrar de les nostres estimades tomàtiques.
Tomàtiques, vinga. I de recordar-me als nostres oients que dijous passat no mos degueren sentir o no han recuperat el podcast, que ja varen tenir un primer concurs que va ser amb Espreva, en concret entre Espreva italià i Espreva ros o Espreva ros gruixat. I
el pòdium va ser...
evidentíssimament.
Absolutament, per a Barros.
Justa i injustament alhora, va quedar descartat, el preu italià no va entrar ni a competir, pobret, i molt van quedar amb el preu Barros per fer un bon trampó. La gent m'ha... dues persones en concret m'han demanat que me passava amb el preu italià i ben que recordar que no tenc res en contra del preu italià. Sí, està de fora d'un trampó. Si està dins d'un trampó, la millor sí que...
ja tindria igual que... De... Però, no menjar.
Sí, no t'ho menjaries?
Sí, sí que m'ho menjaria, però he de defensar un poc aquest personatge.
Molt bé, doncs tenim el preu classificat, però avui hem de debatre sobre la tomàtica, mem.
Sí, bé, varen dir que... És que és molt complicat avui, clar. Avui serà... ho passarem un poc difícil. Sí, la domàtica. Vosaltres teniu candidat? Heu xerrat?
Sí.
Sí?
No, no.
És a dir, de triar-ne una.
Clar, això és un poc la gràcia d'aquestes olimpíades, que han de triar una varietat i triarem aquesta i segurament n'hi ha més d'una opció vàlida, no així amb això, però en la domàtica...
És injust. És injust.
És injust, però clar, si han de triar un...
Sí, jo tinc la meva candidata, Pòdium.
Vale.
Però després la diré, no la diré ara.
Perfecte. Tu, Celestí?
Jo no en tinc cap en concreta.
Ni una?
No, ni una. Perquè, clar, seria menys tenir...
Ses altres. Restre.
Sí, dues altres.
Val, jo també m'abordaré la meva per la darrera.
Tu també tens candidata a Pòdium?
Sí, jo tenc una candidata a Pòdium. I...
Ho vull saber.
Sí, sí que faré dos apunts perquè per seguir la trajectòria d'aquesta secció, recordar a la gent que la tomàtica és una solanàcea, que el seu nom científic és Solanium lycospericum, que va arribar a Europa des de la conquesta d'Amèrica i bé, com bona part dels ingredients del trampó, ja ho van recordar la setmana passada, jo fa uns 300 anys que estan incorporats a la nostra gastronomia, però inevitablement els hem acuït i han quedat sí, és un dels elements fonamentals, ara xerrau de les enfaines per tot el Mediterrani, ceba, preva, aubergine i tot això, fet d'una manera o d'una altra, forma part de la gastronomia tradicional. I en el registre oficial de veritat local surten un bon grapat de veritat de tomàtica de Can Nostre, com la de Codebou, la de Vall de Mossa, la mamella de vaca, la negra, la pit de dona... Vaja, aquestes són les que estan recollides oficialment.
És a dir, que avui diversos competidors.
Sí, avui serà molt complicat i, per fer-ho de qualque manera, hem demanat a hortelans i hortelanes, a menys si mos podien ajudar, que jo crec que són els que més en saben, per triar. Perquè per si han de triar nosaltres,
no
sé com ho
necessitem ajuda.
Per tant, hem anat a lo clar i diversos productors i productores, i començarem amb en Pet Siré, que va ser clamater el 2026 a Sa Pobla, ell és hortelà de Sa Marjal, i dimarts de ben hora ja tenia la seva paradeta en el mercat Eco de Palma i jo el vaig encalçar per a menys si mos contestava quin era el seu candidat per a aquestes Olimpiades.
Em van creure.
Bueno, la domàtica per excel·lència, per fer trampó, per jo és... la de pera... Bueno, tota la vida, ben que dic, ja de petit, sempre he dit que semblava la de pera, per altres coses, perquè té una resistència bastant... bastant més evident que moltes altres domadigueres. És veritat que fa molta de producció i després potser t'acaba en sec. I mira, ha acabat la producció, però bé, tot estén de calor per emplear aquesta domàtica. I ets més sucosa, per això és que dona més joc, s'ha. I després, potser sí que acaba la producció, però després, en el setembre, potser encara tens la possibilitat de que torna reverdeix i encara té possibilitat de tornar a fer més domàtiques. Però bé, són costums i tradicions que m'ho venen donades ja de lluny i se de fer, bé, que s'endú guanya de, com diria, de calle.
Uau, aquesta sí que no me l'esperava.
La domàtica de pera, pen Pet Siré.
Sí, sí.
Clar, diu, són costums. Jo també, de jove, de petit... per tradició la record bastant, la domàtica.
Més present. Sí, present. Lo millor, sí. Ara té molta varietat de domàtica.
Sí, però clar, sí, en tantes varietats té difícil la domàtica de pera.
Molt versàtil, no? Sempre és.
Sí, ell el que diu, hi ha molta producció, és molt resistent, també ho vàrem xerrar allà a plaça. Jo m'ho ha sorprès, crec que és una de les respostes més, o la resposta més polèmica que escoltarem avui. I ell m'ha dit, clar, també la Pobla no és que sigui una terra on s'acostumi a fer molta tomàtica, hi hagi un cultiu de, no sé, solen cercar terres molt humides, molt... Bueno, Sí que Vall de Mossa té la seva domàtica, bé, hi ha com a més tradició a altres zones i ells, a lo millor que seva, tenen aquesta llavor i cada any fan la mateixa tomàtica i han tirat més per aquí. A lo millor tomàtica. De records de, pues, lo que deia la setmana passada, que aquell trampó ideal és que segurament t'has menjat a casa teva i a casa seva ho deuen fer tomàtica de pera i és memòria gastronòmica.
Ara ho posarem a Instagram també perquè els oients puguin participar.
Ah, m'interessa, venga, m'interessa.
Sí. A veure, mam, per tant, primera classificada, tomàtica de pera. Mm-hmm. Continuam?
Sí.
O si ens l'estim molt bo llegir les característiques, però si algú no la té en ment.
D'acord,
és de mida mitjana, allargada i dolça, i fa poc suc. Per això és molt apta per fer conserves. En pet de que sí que és sucosa, però sí que és una de les domàtiques que competiran aquí, que té manco suc. Però és molt apta per fer conserves. La tomatiguera és de mata baixa i molt productiva. No necessita encanyar, tot i que li va bé un tutó petit.
Idò sí, anirem llegint un poc les descripcions perquè també així la gent va i coneguen les altres varietats. I ara li han demanat a na Petra Mascaró, que també és una companya d'en Pep del Mercat Eco de Palma, que són de Manacor, de Can Rabanell, i és una de les productores que jo he passat més gust de menjar domàtica, no perquè sigui na Petra i la conegui fa molt d'any, però és perquè a casa seva fan les domàtiques i fan moltes varietats molt bones, i li he demanat també a ella quina opinió tenia.
Amant de Petra, què diu?
Que jo m'estim més per fer trampó de tomàtiques de coda bou, de varietat local, la rosa. Per això també va molt a gust. M'agrada més de coda bou perquè és més dolçonja. I jo me va més bé una tomàtica dolçonja o una que és més àcida. Per això, i per la textura que té, té poc llavors, té poc llavors, també, i és un dels motius.
Ara anem.
Bé, però clar, això ja és un trampó d'alta cuina.
Bueno, no. Un trampó... Sí, que aquí cercam és millor trampó.
Sí,
el millor trampó ha de dur.
Això és domàtica
cosa
bo. Olimpíades.
No, clar, exacte.
Aquí guanya el millor, sí. No guanya, és que més t'arregla.
És que davant una cosa bo...
És, bé, que vols dir, fantàstica, carnosa, dolça... Diuen que s'assembla de mitjan de gener fins al mes d'abril, però és millor fer-la primerenca perquè en les pluges de final d'estiu es pot clivellar. Es trasplanta d'abril a maig i es recull de juliol fins en els primers freds de l'any.
Clar, és més delicada, la de pera t'aguanta més totes les condicions i aquesta, doncs, pues,
jo me'n recordo quan hi havia la tuta, la famosa tuta, la de coda bau rebia molt.
Són més delicades, clar, aguanten...
Bé,
poc passava amb
vespre. Encara n'hi ha de tuta. Ah, jo...
Sí, hi ha tuta cada any, tuta cada any. És
vera
que en guany pareix que no hi haurà moltes malalties perquè hi ha poca humitat i poques condicions favorables per qualsevol vida en general, però sí, o sigui, com es preves, el que aguanta més i ha de madurar i són més grossos...
I
pues,
jo
més...
anava a afegir una altra qüestió. Amb pell o fora pell? Perquè hi ha domàtica amb pell bastant gruixada.
I de mira Celestí, t'agafa la pregunta i li ha llegit el pensament en el nostre pròxim expert que mos explicarà quina és la seva varietat, que és en Rafael Dalmau, de Som Mesquida, que és productor i ja amic d'aquesta secció. Ara em van anar a fraules seves fa un parell de setmanes llargues. Ah, o sigui, que pegam un bot a Felanitx per escoltar quins són els participants que mos proposa en Rafael.
De tomàtiques bones per fer un bon trampó, n'hi ha moltes. Hi ha la de Codabau, la de Vall de Mosa, la de la Rosa, fins i tot n'hi ha qualcuna en nom de futbolista argentí o de dolent de pel·lícula de l'Oest, que també ho són bones. El més important és cuir la madura i sucosa. A jo m'agrada més aquell trampó, que fa una salsa morosida i suau dins la boca, que no calcón, que només hi troba els bocins. Però vaja, tots són gustos i cadascú baixa les esqueles de cacera com vol. El més important de tot, però, i feis el favor, és que peleu la tomàtica. Això sí que no se pot consentir.
Totalment, gràcies.
Pregunta
Rafael.
Feta, pregunta contestada.
Rafael t'ha contestat, jo no entraré a opinar.
Però depèn de la domàtica, però clar, ell també ha triat.
Depèn de la domàtica, però t'hi diré una cosa. Ara tu te poses
si
un trampó en
la
domàtica pelada i fora pelada, ho notes.
Clar que sí.
Ho notes. I dius, ah, mira, aquí hi ha qualcú que ha dedicat mitja hora també.
Una tomàtica de coda bau, pelala. És més bona.
És més bona.
Sí, fa la pell-te bastant fibra.
No costa res.
Sí, bé, en Rafael no s'ha banyat gaire, tot i que ha dit molt de noms. M'haurà posat deures, no sé si ho heu sentit, la del futbolista argentí. Jo, per lo que entenc en tot, sense tenir ni idea de futbol, és un tal Batistuta, pot ser? Pues és un exjugador que té nom de veritat, sí? Correcte, en Miquel m'ho diu correcte, és de la peixera, gràcies.
Sí.
I l'altre és dolent de pel·lícula de l'Oest, jo crec que és una veritat que és Jack, que pot ser que és Jack Palance, dels dolents de pel·lícules de l'Oest, o sigui que són aquestes veritats. Vaja, jo crec que la de Codabou ja ha llegit les seves característiques, en tot cas, potser podríem afegir la de Vall de Mossa,
que
és una veritat que ella ha dit.
També.
Que és bastant estimada, i la Mutxamiel.
I la Mutxamiel també?
La Mutxamiel també és una varietat que jo apostaria per ella, jo la dic aquí perquè ell no l'ha dita, i és rodona, que és molt arruada, forta i dura, i se pot sembrar tardana perquè no se clivella en la pluja. És bastant resistent i és una varietat que té un nom bastant divertit i que molta gent, no és que sigui superconeguda, però molta gent que la fa la sol sembrar cada any. Jo l'he sembrat.
I jo ara la de Vall de Mossa no sé quines.
No sé quines.
No.
I és una temàtica grossa, que pot servir per fer amanida, redona, llisa, de pell fina i molt gustosa. Fa molt de suc i és molt bona per fer amanides. També convé encanyar-la per facilitar la seva recol·lecció. Va,
ja exacte.
De Vall de Mossa i la Mutxamiel.
La venen molt de planteristes a Mallorca, tot i que la gent de Vall de Mossa que la fa diu que la seva és més bona.
Va, o sigui per que... tant, de moment tenim opció A, la pera, opció B, la Codabou, C, tomàtica de Vall de Mossa i D, Mutxamiel.
Sí. I encara potser en podríem afegir qualcuna més, però mos quedarem aquí. Jo sí que hi ha varietats, amb les que ha fet Trompó...
Andreu, també, no?
Sí, l'escoltant tot d'una. Varietats molt bones, que no són locals, però si qualcú no troba aquell dia a plaça aquelles varietats, la rosa funciona molt bé. Sí, tomate feo, si no l'heu tastat, també és una varietat...
Tomate feo.
Tomate feo, molt interessant. Cada any se fa un concurs del tomate más feo, de la veritat tomate feo, i és una tomàtica... Jo crec que és d'Aragó. Jo ho vaig conèixer quan vivia allà i són bastant bones. I després també hi ha una domàtica que jo he sembrat.
Però aquí se fan?
Sí, arriben, sí. Arriben. Jo n'he vist a Palma, a alguns mercats, i una que també arriba i que crec que agafarà força en els pròxims anys és el tomate vasco, o tomate de Archevaleta, que és una varietat basca que té una història supercuriosa que un dia, si voleu, la podem conèixer, que varen recuperar la llavor. I és una domàtica que jo he sembrat aquí i que s'adapta perfectament a les nostres condicions i fa una domàtica espectacular, gros, gustosa, un poc com la Codabou amb esteroides, perquè mos entengueu.
Vols que afegiguem la tomàtica rosa en aquesta...
Jo no l'afegiria. No? No, ho fem plenament de veritat locals.
D'acord,
així...
veritat locals, molt
sí.
Bé. Doncs tenim la pera, la Codabou, Vall de Mossa i Mutxamiel.
Mos quedem aquí.
Totes aquestes són veritat locals?
Sí, totes ho són.
Molt bé, d'escoltar-me el darrer àudio, perquè tenim un darrer pagès.
Sí, pagès i el president de Veritat Locals, en Andreu Adrové, ha tingut a bé també participar i a menys si mos ajuda a desempatar i a trobar un guanyador, perquè si no, no sé com ho farem, això.
La veritat de Tomàtia, a la qual vot com a candidat a les Olimpiades Trompó, és la Tomàtia de Codabou. Motius? Perquè és una tomàtia poc àcida, és més tirant a fada, però per jo queda molt interessant dins un trampó. És una tomàtia grossa, molt plena, i a la vegada també perquè crec que se l'ha de defensar un poc i promocionar, perquè en el mercat hi ha moltes tomàties de Codabou que no són de Codabou mallorquina. Per tant, tot el meu suport en aquesta varietat, que l'hem de promocionar, i espero que ho guanyi.
Idò, molt bé, és del meu club.
Sí.
Clar que sí, gràcies.
Mira, clar, el pòdium jo el faria compartiu, col·laboratiu, perquè totes aquestes veritats queden bé.
Nosaltres ara, en Miquel ho està fent ara mateix,
i
posarem les quatre opcions.
Ai, ben que
bé,
eh? Sí.
I podeu votar la que vosaltres trobeu, la pera, la Codabou, Vall de Mossa, Mutxamiel. Aquestes són les quatre opcions per fer el millor trampó de la temporada.
Feis el trampó que vulgueu que vostre, en la veritat que trobeu, tots seran vàlids, però si un dia vos voleu regalar i trobeu una d'aquestes varietats, jo diria que avui, aquí, entre els nostres hortelans, ha guanyat una claríssimament per damunt les altres, però vaja, qualsevol de les veritats...
Era la meva aposta.
Era la meva aposta.
Clar. Jo sabia Codabou. Que estaríem com penetrats amb això.
És perquè el Codabou és carnós.
Jo me menys cru i tot fora trompar.
És que la poca fa com si fos una poma.
Jo, sí, jo és que sóc... És de la meva hortalissa
preferida.
La pel
és això, sí, jo sempre la pel.
Sí, ben pelat i oli i sal, o fora oli i sal.
Sí, i a vegades la fas així llesquetes.
Amb qualsevol cor, amb una aitanra, amb un pot de pa torrat.
I és tan bona.
Sí, jo per
molt de gust. Ara bé, són delicades, eh?
Sí, s'ha de cuir i menjar, gairebé. Sí.
I que no tothom en té, tampoc. Tampoc no, no està bona de trobar en el mercat.
I si és un any complicat, com per exemple l'any passat, que per juliol va ploure bastant, va ser un any complicat per ser domàtic de col de bou, però vaja. Enguany n'hi haurà.
I no té tanta llavoreta, no?
No, la de veritat local no en té tanta i no és tan àcida, que és una cosa que ha passat per alt, però que una Petra ha defensat molt de, important que no sigui una domàtica àcida, que jo crec que així com dèiem Espreva, que també fa com Espreva italià, pobret, ha rebut molt, però troc que Espreva italià amarga una mica el trampó, les domàtiques molt àcides que també. Bé, no fan el trampó ideal.
Clar, per ascarnosa i sucosa.
Sí.
I de vos deixem votar també, oients, a l'Instagram del programa trobareu la pregunta. I acabam, tot i que ja tenim pòdium aquí, amb la paraula que hem d'incorporar al nostre glossari de Faravila. Tomeu.
I d'avui l'hem mencionada, i si qualcú no la coneixia, és clivellà, o crivellà també, que segons el Cove Moll, és fer clivelles, que vol dir obrir talls llargues. La tomàtica passa que quan la pell no pot seguir creixent, des fruit, o quan després d'un període sec, que això passa, fa una ploguda abundant, s'esqueixa, se fan com a cruis, i això és el que deim que una domàtica, s'ha clivellat o... secció, diguem.
Passa molt de pits.
Sí, amb fruita...
A les figues.
Moltes descripcions de figues són verda, grossa i clivellada, que vol dir que és quan està madura i s'ha obert i és el moment tot. Tinc una paraula preciosa també, que no havíem afegit.
Ho duim en els humans. També. Els dits se poden clivellar, també.
En ciment, si tens figues.
De fred, o...
Molt bé, doncs clivellar és la paraula que ho incorporam i la domàtica Coda Bou de moment ha guanyat en aquesta Olimpiada.
De moment, justament. Ja. Just avui, just, eh? Avui ho he fet just, no?
Gràcies, Tomeu. Quedes en altres.
Però
que
encara no tenim el trampó. No,
la setmana que ve falta un ingredient.
Falta un. I l'ingredient que falta és la ceba?
Sí, no?
Sí.
Bé. No, ho demanava.
Ja ho xerrem.
Bé, ja hi fa estar per
això també.
Part final del programa, per posar música avui dedicada a Joy Division. Aquesta música, Miquel?
Moltes coses, però vull dedicar-me aquesta píndola musical a Joy Division perquè tal dia com ahir, un 15 de juliol, però de l'any 1956, va néixer Ian Curtis, icònic vocalista i lletrista d'aquesta banda britànica de post-punk, Joy Division, reconegut per tenir una veu profunda de baríton i escriure lletres marcades per l'alienació, la desolació i el buit emocional. Curtis va transformar la melancolia i la seva lluita contra l'epilèpsia en himnes com Love Will Tear You Apart, que ara escoltem. Joy Division varen néixer l'any 1976 a Manchester, just fa mig segle, amb Ian Curtis al capdavant, juntament amb en Bernard Summer a la guitarra, Peter Hook, que era baixista, i Stephen Morris a la bateria, els quals definiren el so fosc del post-punk en dos àlbums fonamentals, Unknown Pleasures, del 1979, i Closer, del 1980, aquest darrer llançat pòstumament. Una de les coses que destacava dels directes d'aquest grup, a banda del gènere, era l'estil de ball espasmòdic del cantant que reflectia les seves crisis epilèptiques reals. Just
Malauradament, però, Ian Curtis es va llevar la vida. Només 23 anys, atrapat entre problemes de salut per la epilèpsia i agorafòbia severes, les tensions personals i el pes de la fama incipient un 18 de maig de 1980. Tot i així, el seu llegat musical és ben viu encara a dia d'avui i és considerat com un dels grans poetes maleïts de la història del rock. A més, després de la seva mort, la resta de la banda va fundar el reeixit grup de música electrònica i rock alternatiu New Order.
Doncs amb Joy Division avui posant punt en aquest programa. Maria Miquel, moltes gràcies. A l'Estito també. Coincidiu que la Coda Bou és la millor temàtica, però tampoc.
Poden coincidir.
Sí, jo troc que sí, però d'altres també són bones, eh?
Sí, totes... sí. Mos agraden totes. Sí.
De moment guanya Coda Bou també entre els oients. Sí, podeu participar. Vaja. Fins demà.
Em sap greu per les altres, eh?
No parla de totes les temàtiques.
Això mateix.
Totes sou vàlides.
Tomeu la setmana que ve la final.
Ai, ja ho he dit. Bé.
Ai, bé.
Ui, espòiler.
Sí.
Però tu no saps al final. Saba. Tu era...
A lo millor xerrant d'una altra cosa.
Un
no?
Especial.
Sí, ja ho veurem.
Ja ho veurem. Tornem demà, moltes gràcies.
Fins demà.
Gràcies, Miguel.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Un segon carregament de residus fa avui el segon trasllat d'Eivissa cap a Mallorca després dels imprevistos i el retard que va patir ahir el vaixell de Baleària i de ser immobilitzat per la Capitania Marítima. El PSC i Més demanen al Consell